Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Segur que moltes vegades us heu sentit invisibles. Heu demanat coses quan teníeu clar que teníeu raó i us han ningunejat. Heu pensat que fèieu una proposta irrebutjable i els qui havien de decidir l'han rebutjat. Us creieu carregats de raons i descobriu que els altres també en tenen. I a vegades sentiu que les seves raons tenen més pes que les vostres, però molts cops sabeu que els vostres arguments són més forts que els que ningú. Veieu en els altres motivacions fosques i malignes, mentre sabeu que vosaltres esteu carregats amb la raó pura i amb els millors arguments. Això pensen, per exemple, els defensors del corall vermell quan denuncien les llicències per pescar-lo, o això pensen també les entitats que demanen salvar espais com el Golfet o la muntanya de Sant Sebastià. I això pensen també a Lloret de Mar. El seu ajuntament no vol que l'Estat porti sorra de la seva platja a Sant Antoni de Calonja, però l'Estat però es senten invisibles perquè el govern espanyol ha tirat endavant amb el projecte, tot i els seus arguments que deuen veure com irrefutables. I com que aquest és un tema important i que afecta el Baix Empordà, avui en parlarem al Supermatí. Són les 8 i gairebé 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El temps, Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Dani. Aquest dimarts tindrem un dia amb nuvolositat al matí, amb poca probabilitat de pluja, i a la tarda la nuvolositat s'intensificarà. Temperatures una mica més altes que els darrers dies, amb 20 graus de màxima i 8 de mínima. Els propers dies, dimecres i dijous, seran dies força assolellats i amb creixement de nuvolositat a les tardes.
Ara saludem en Toni Sellas. Toni Sellas, bon dia.
Què tal? Bon dia.
I Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
Ampliaran la vorera del Cap de Torroella. El camí és de gestió municipal, però no s'hi havia fet cap ampliació. Ara l'Ajuntament té previst un voral més ample perquè els vianants no circulin per la calçada. Ha d'estar enllestit abans de l'estiu.
Palafrugell estrenarà l'any que ve punts de càrrega de cotxes elèctrics. Segons ha avançat a Ràdio Capital, el regidor de Medi Ambient s'ubicaran a la zona del pavelló perquè hi ha potència suficient per a aquest tipus d'equipaments.
Comencen les obres de la rotonda de Torrent. Els treballs tenen un pressupost de 314.000 euros i un termini d'execució de 5 mesos. La nova rotonda tindrà 46 metres de diàmetre i una calçada de 8 metres amb dos carrils.
Detingut un home per robar en 8 domicilis d'una urbanització de Sant Feliu de Guíxols. Va robar 7 televisors, un ordinador, dues càmeres fotogràfiques, eines de bricolatge i abrics a la urbanització del Mirador.
L'Estartit encarrega una memòria per prevenir incendis. Es posarà èmfasi en un dels punts més perillosos, des del Salt de l'Euga fins al Cap de la Barra. Una opció en estudi és fer-hi un recorregut per a vianants i bicicletes que faciliti la connexió i eviti riscos.
Una setantena de científics i experts en llacunes participen del 22 al 24 de maig a la trobada de la Xarxa Europea per la Conservació de Llacunes a Torroella. L'acte tindrà lloc al Museu de la Mediterrània amb persones de 15 països diferents.
L'Ajuntament de Palafrugell canvia l'enllumenat del passatge del Casal Popular. Amb l'objectiu de millorar la seguretat, s'han instal·lat 24 noves llumeneres de tecnologia LED que fan més llum i gasten menys.
I avui al Supermatí entrevistarem el regidor Jordi Orobitz de Lloret de Mar, com us deien, perquè l'Estat, sense consultar-los, vol treure sorra de la seva platja i portar-la a Sant Antoni de Calonja. Com cada dia d'aquesta setmana, també tindrem una entrevista sobre les festes de primavera. Avui és el torn del president dels Carrossaires, en Ferran Gil. I com cada dimarts, també parlarem de tecnologia amb en Josep Lluís Vidal. Tot això al Supermatí, que ara mateix comença. I quan són les 8 i gairebé 5 minuts, us expliquem que és una de les voreres més transitades de Torroella. El camí, que va des del Cap de Torroella, fa anys que és de gestió municipal, però fins ara no s'havia fet cap projecte d'ampliació. Ara és el moment. L'objectiu, doncs, és construir un voral més ample per tal d'evitar que els vianants circulin per la calçada. Gerard Descaig.
Ara mateix el carrer Doctor Molines és un dels carrers que hi passa més gent a tot el municipi. Els vianants hi han de circular si el seu objectiu és arribar al cap de Torroella, un camí però que no té l'amplada obligatòria. El problema actual és que els veïns han de circular per la calçada si volen fer servir el tram de carrer. El regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí, ha explicat a Ràdio Capital l'interès d'acabar les obres d'un carrer que és dependència del consistori municipal.
La gent que vingui de l'Ucli o del passeig Vicenç Bou, doncs no hagi de passar per sobre la calçada com està fent ara, des de fa molts anys, que han de passar per sobre una ratlla marcada sobre l'asfalt amb el que tot això representa. Per tant, el que està és d'acabar d'una forma definitiva un carrer que és de l'Ajuntament des de l'any 1991 que no s'havia executat fins ara.
Les obres estan previstes que s'acabin entre el juny i el juliol. L'objectiu és poder començar a fer servir el carrer del centre d'atenció primària de Torroella durant la temporada d'estiu. Seran les brigades municipals, però qui faran les obres del projecte? Un projecte que el consistori hi haurà destinat entre 10 i 12 mil euros per la compra de material de construcció, com també per l'empresa dedicada a asfaltar el tramviari. Aquestes obres s'allargaran per tot el carrer Doctor Molines des del cap fins al passeig Vicenç Bou. Tot i no formar part de l'eliminació de barreres arquitectòniques que va ser el projecte guanyador dels pressupostos participatius, el consistori vol fer coincidir la finalització de les dues actuacions.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Torroella de Montgrí es convertirà per uns dies en el centre neuràlgic de la gestió de llacunes. Una setantena de científics experts en aquest tipus d'espais naturals participen del 22 al 24 de maig a la trobada de la Xarxa Europea per la Conservació de Llacunes, que tindrà lloc al Museu de la Mediterrània. Toni Celles.
És la vuitena edició de l'European Pond Conservation Network Workshop, una de les principals trobades europees de científics i gestors de llacunes. En aquest cas, l'organitza l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona, amb el suport del Museu de la Mediterrània i l'Ajuntament de Torroella. Hi assistiran més de 70 persones de 15 països diferents i s'hi presentaran una seixantena de comunicacions. Els experts discutiran sobre els sistemes de llacunes i analitzaran els factors clau per a la biodiversitat ecològica i la conservació d'aquests espais.
I l'Estartit busca prevenir incendis. L'entitat municipal descentralitzada ha encarregat una memòria tècnica que s'ocupi de millorar la prevenció d'incendis a la zona, Pedro Ruiz.
Així és, i en concret es posarà èmfasi en un dels punts més perillosos, que va des del Salt de l'Euga fins al Camp de la Barra. És un espai molt freqüentat pels aficionats al senderisme i pot haver-hi riscos. En aquest sentit, des de l'Estartit es contempla fer els tràmits pertinents per habilitar un recorregut per vianants i bicicletes que permeti una millor connexió entre aquestes dues zones. S'estima que tot plegat començarà el 2019.
No marxis, Pedro. Perquè han instal·lat noves llums en un lloc molt concret de Palafrugell. El servei de manteniment de l'enllumenat públic de Palafrugell ha canviat recentment la il·luminació del passatge del Casal Popular.
El canvi d'il·luminació del passatge del mossèn Bosch respon a una necessitat de garantir la seguretat dels usuaris que hi passin. S'han instal·lat un total de 24 noves llumeneres de tecnologia LED que potencien el flux lluminós amb un menor consum lumínic. Segons calcula el consistori, l'estalvi ascendeix a 252 kW anuals.
El canvi climàtic i la protecció del medi ambient forma part de l'agenda de les administracions públiques i cada dia té més protagonisme, sense anar més lluny, per exemple, a Palafrugell, de la restricció de captura de corall aixecada pel Ministeri, de l'urbanisme, que afecta a l'entorn, i també de com reduir les emissions de CO2 mitjançant, per exemple, el foment dels cotxes elèctrics. De tot això en vam parlar ahir al Supermatí. La crònica és d'en Miquel Quaranta.
Palafrugell estrenarà punts de recàrrega de cotxes elèctrics. Serà a partir de l'any vinent i a la zona del Pavelló, on, segons el regidor de Medi Ambient i Urbanisme de la ciutat, Jaume Palaí, ja es disposa de la potència suficient per a aquesta infraestructura.
Nosaltres l'any que ve posarem punts de recàrrega segurament en la zona del Pavelló, perquè en la zona del Pavelló ja hi tenim la potència necessària per poder-los instal·lar.
Les altres zones on es podrien instal·lar aquests dispositius hauran d'esperar, ja que, si bé la Diputació de Girona subvenciona la compra de màquines de càrrega ràpida, caldrà adaptar i dotar de la potència necessària, uns 50 kW, als espais on es vulguin ubicar, i això implicaria l'aixecament i obertura de carrers per un servei sobre el qual l'equip de govern encara no ha decidit quines característiques haurà de tenir. Tanmateix, Palaí ha afirmat que es tracta d'un servei en el que l'equip de govern hi està plenament compromès. El regidor també s'ha referit a la polèmica de les últimes setmanes que ha suscitat l'aixecament de la prohibició de la pesca de corall vermell a la Costa Brava per part del Ministeri de Medi Ambient. El responsable local de la matèria ha explicat al Supermatí que l'Ajuntament de Palafrugell no pot prendre mesures directament que limitin la concessió de llicències de captura de corall, però ha explicat que s'afegiran a la demanda presentada al Ministeri per tal que revoqui l'aixecament de la restricció. Palaí no ha descartat la via judicial.
De moment hem fet la demanda al Ministeri, hem ajuntat amb altres pobles que també ho han fet i altres entitats, i estem estudiant la possibilitat de fer una demanda judicial.
Són les 8 i 11 minuts. Us ho vam explicar fa uns dies. Lloret de Mar s'oposa al dragatge de sorra de la platja per traslladar-la a Sant Antoni de Calonge. L'Estat preveu portar 500.000 metres cúbics de la platja lloretenca per estabilitzar la platja d'Esmonestri a Sant Antoni i protegir el front marítim de les llevantades. David Parreño.
El consistori recorda que el municipi ja va deixar clar el seu rebuig unànime a qualsevol intervenció a la platja i fa referència a altres experiències de drenatge. Per ara, la subdelegació del govern espanyol a Girona ja ha adjudicat la redacció del projecte amb un termini d'execució de 6 mesos. Després es licitaran les obres, que començarien l'any que ve.
I per això ara volem parlar amb en Jordi Orobitz, que és regidor de Medi Ambient de Lloret de Mar. Senyor Orobitz, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
A Lloret de Mar us sobra sorra?
Bé, jo no crec que ens en sobri. El que és cert és que existeix un projecte o un avantprojecte. Perquè, clar, no, de fet, no hem pogut constatar l'existència de cap mena de documentació legal com aquella que exigeix un instructor. Sí, em sent, perdó?
Sí, dic que no...
No, tranquil. No hem pogut constatar l'existència de cap documentació per fer aquest dragatge, com la que s'exigeix per una instrucció del 2010 del Ministeri de Foment, que preveu com s'han d'articular aquestes extraccions de fons de sorra dels fons marins, perquè hem de precisar que el que s'està parlant és un dragatge de sorra dels fons marins i, per tant, no de material de les platges. Però el que sí que és cert és que a Lloret tenim un volumen estable de sorra que, en funció dels temporals que esdevenen al llarg de l'any, fluctua o bascula entre un costat i l'altre de la platja, però en qualsevol cas el material és sempre el mateix, és homogeni. Llavors, certament ens preocupa molt aquesta operació, perquè tenim experiències prèvies, en aquest cas al municipi proper de Blanes, davant del delta de la Tordera, es va fer una extracció també en aquesta de sorra dels fons marins per restaurar les platges del Maresme, i no només no es van restaurar les platges del Maresme, perquè el material es va perdre en poc temps al cap d'un o dos temporals, sinó que malauradament els nostres veïns de Blanes veuen any rere any com s'han quedat sense platja, en aquest cas a la platja de Sabanell i al passeig de Sabanell.
Quan diu que falta documentació, vol dir que falta documentació sobre el projecte a l'hora de licitar-lo, o documentació mediambiental que doni suport a que aquest dragatge i aquest trasllat és viable?
Bé, no, jo no dic que em falti, jo el que dic és que no hem pogut constatar que existeixi. L'únic que tenim és unes manifestacions que recull la premsa amb una compareixença, en aquest cas, del director provincial de Costes de l'Estat, en el qual expliciten aquest projecte per la platja de Sant Antoni de Calonge, de la que ens van afegir, perquè aquí no es tracta d'un tema de que siguem insolidaris en tot allò que passi amb Calonge, tant de bo poguéssim ajudar de la manera que fos possible. El que no es tracta és de desvestir un sant per vestir-ne un altre, no? I en aquest cas el que no puc fer és constatar si és que han fet el mer estudi de l'impacte ambiental, dels estudis batimètrics, de l'alteració dels corrents, dels fons marins i del medi natural, i no hem pogut constatar que existeixi documentació, perquè mai se'ns ha comunicat res. I el que hem fet, doncs, lògicament, més enllà d'expressar el nostre disgust pel fet d'haver-nos d'aventar per premsa i els nostres recels davant d'aquesta actuació, amb el que hem exigit, en aquest cas, al Servei Provincial de Costes, és que ens acrediti de que han dut a terme tot aquest treball previ per poder fer aquests treballs. Vostès, perquè, lògicament, ens preocupem.
Ho han exigit, però han rebut alguna resposta o tenen previsió de rebre'n?
Home, jo crec que, evidentment, en termes de legalitat l'hem de rebre.
Sí, però dir, de moment encara no saben res.
De moment no en sabem res, però tot just fa una setmana, vull dir, ja. És lògic. I més amb els temps que sol treballar l'administració de l'Estat, és un termini que, lògicament, és impossible que se'ns doni resposta, però, lògicament, esperem tenir-la i actuarem en conseqüència. Abans en els drets, entenem, no es tracta només de la protecció ambiental de l'espai, que evidentment és la primera premissa, sinó que estem parlant de l'impacte econòmic que això pugui tenir.
Impacte econòmic?
Sí, nosaltres lògicament, igual que la gran majoria del litoral gironí de la nostra demarcació, home, tenim una activitat, una indústria capdavantera, que és la del turisme.
Sí.
I lògicament les platges són un dels nostres millors actius. Qualsevol incidència que pugui comportar danys en aquest actiu tan important per nosaltres, evidentment no només compromet el medi ambient, sinó que també compromet l'economia local. I evidentment amb aquestes coses no estem disposats a ajudar.
Nosaltres al principi del programa dèiem si el preguntàvem als oients si alguna vegada havien sentit aquesta sensació de nosaltres demanem una cosa però ens sentim invisibles. No sé si aquesta és la sensació que tenen des de l'Ajuntament, és a dir, des de vostès, des del punt de vista institucional, han aprovat mocions en contra d'aquest dragatge i aquest trasllat de sorra, si no m'equivoco. Però això no ha arribat a l'Estat o l'Estat ha actuat sense tenir-los en compte. No sé si això és molt habitual en política o fins i tot en política sempre que tenim en compte l'Estat.
Doncs malauradament en aquest cas sí que ho és. Nosaltres, si no recordo malament, fa gairebé 4 anys en un ple vam acordar sol·licitar a l'Estat un canvi del termenament, és a dir, canviar la línia de la zona marítimo-terrestre per poder fer una sèrie d'actuacions en el nostre passeig marítim, i a dia d'avui, 4 anys després, encara no hem tingut resposta.
Perdoni, canviar la línia de què?
És a dir, la delimitació de la zona marítimo-terrestre. Tot l'àmbit de costes és bastant complexa, i el grau de protecció en funció de la proximitat de la línia de ribera del mar és diferent, i en aquest cas vam demanar una actualització de la delimitació per poder fer unes actuacions de conservació, perquè si hem d'esperar que les faci l'Estat no les farà mai. L'any passat vam tenir un temporal molt important que va danyar el nostre passeig marítim, evidentment el servei de costa de l'Estat, tot i que és la seva responsabilitat, evidentment no hi ha fet la despesa ni d'un euro per mantenir-ho, ho hem hagut d'arreglar nosaltres, perquè com he dit abans som una població turística important i lògicament el nostre espai públic ha de tenir un aspecte representable per la gent que es visita. Com bé ha dit vostè, són molts els acords que pots adoptar. El que és cert és que l'administració de l'Estat és un corró i actua en funció dels seus interessos.
Dèiem que és important pel nostre àmbit aquesta l'entrevista d'avui perquè afecta Sant Antoni de Calonge. Hem viscut en altres punts del Baix Empordà espais on hi sobrava sorra i es traslladava a altres punts, però en aquest cas estàvem parlant de sorra superficial, de sorra sorra que es troba a l'aire lliure, no sota el mar. Quina és la diferència? És a dir, com pot afectar aquest trasllat de sorra al medi ambient, no tant al moviment de la platja?
Bé, estem parlant d'un indret on hi ha vida. Lògicament, al fons marí doncs, hi ha vida de tot tipus. Aquesta és una altra de les circumstàncies que ens sobta. Clar, no tenim cap mena de referència de quin espai específic es vol dur a terme aquesta actuació. Jo voldria recordar entre Lloret i Tossa, que és l'espai que es va dir on es feia aquesta extracció, existeix una de les praderes de Posidònia més importants del litoral català. I és una espècie vegetal que està protegida, precisament perquè està molt malmesa, fonamentalment, pel fondeig d'embarcacions. Clar, parlem de fons marins vius, on més enllà d'aquesta flora hi ha una fauna important. També és un medi de vida econòmic, no?, de moltes de les persones, ja sigui de la pesca local o fins i tot la pesca industrial, que fa la seva tasca. Per tant, nosaltres fins i tot vam fer propostes, arrel de l'ampliació de l'abocador comarcal que es troba en el nostre municipi, de la construcció de la centrala de tractament de residus, es va haver de fer uns desmunts molt importants en els que hi ha un material també amb volum molt important, que és el sauló, que en definitiva és el gra, és el material sorrenc que després de la degradació que pateix a les torrenteres i rius és el que acaba esdevenint el gra de sorra a les platges, i això pot ser objecte d'un tractament per la seva utilització. I la mateixa referència que vostè ha fet de la còpia que es fa de material en algunes platges, que s'obre i que es podria mobilitzar.
Clar, si féssim aquesta entrevista, que de fet la farem i parlarem amb l'Ajuntament de Calonge, ens dirien... Clar, però és que a nosaltres necessitem aquesta sorra, perquè si s'ha de traslladar és per alguna cosa. No sé si aquí potser el problema és més de la qüestió de fons, és a dir, de que la sorra no es mou de Lloret, o de la falta de diàleg, és a dir, si ara canviés la forma de treballar l'Estat i es reunís amb vostès, podrien arribar a seure's en una taula per negociar quina part de la sorra marítima es podria traslladar a Sant Antoni. No sé si veuen alguna oportunitat en aquesta negociació.
En primer lloc, vull dir, insisteixo, no és un tema d'insolidaritat. Nosaltres, en tot allò que puguem ajudar Sant Antoni i Calonge, com a qualsevol altra població de les nostres demarcacions, estarem al seu costat. En segon lloc, no es tracta d'un tema de propietat. El terme municipal de Lloret acaba a la Ribera del Mar, i per tant la sorra que hi ha als fons marins davant de Lloret no li pertany als lloretencs, en qualsevol cas pertany a la humanitat. I en tercer lloc, home, evidentment nosaltres el que patim és que per quan una cosa tu saps que funciona adequadament, com és les corrents marítimes que tenim en el nostre municipi, el material que tenim a les platges, sabent que no tenim problemàtiques perquè precisament no s'hi ha fet cap mena d'actuació, com insisteixo, la que es va fer a Blanes i ha comportat aquests problemes pel nostre municipi veí, home, lògicament doncs ens preocupem per allò que ens és més proper, i en aquest cas el que no és una solució, entenem, és que per arreglar una problemàtica com la que volien i existia a Calonge, que lògicament insisteixo en allò que podríem col·laborar i col·laborarem a arreglar-la, el que no pots fer és, com he dit abans, és desvestir un sant per vestir-ne un altre. I si a dia d'avui tenim un problema a Calonge, però després d'aquesta actuació no arreglarem ni el problema de Calonge i tindrem un problema a les nostres costes, doncs crec que la lògica i el sentit comú es donen a entendre que no aquesta l'opció que ens està oferint, i a banda que ens acrediti de que amb els pertinents estudis, que insisteixo, a dia d'avui no hem vist i dubtem que existeixin, doncs evidentment tant no se'ns convenci amb aquestes premisses, doncs lògicament no canviarem el nostre parer.
Queda clar. Regidor de Medi Ambient de Lloret de Mar, Jordi Orobitg, moltes gràcies per ser avui al Supermatí de Ràdio Capital.
Moltes gràcies a vosaltres i tant de bo s'arregli tot en benefici de tothom.
Ho seguirem. Que tingui molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8:22, ara mateix tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Supermatí, amb Dani Cortés.
Han detingut un home per robar en 8 domicilis d'una urbanització de Sant Feliu de Guíxols. Va robar fins a 7 televisors i un ordinador. L'home té 29 anys i és veí de Castellplatja d'Aro i, per cert, ja està en llibertat. David Parreño.
A final del mes d'abril, 8 veïns de la urbanització del Mirador, al municipi de Sant Feliu de Guíxols, van denunciar que havien entrat a robar amb força a les seves segones residències. Tenien les portes forçades i les estances regirades. Van robar, com deies, 7 televisors, un ordinador, 2 càmeres fotogràfiques, eines de bricolatge i també abrics. En un dels domicilis es va forçar la porta, però no van aconseguir entrar a l'interior. En el marc d'aquesta investigació, el mateix dia els Mossos van detenir una dona que hauria intentat vendre un televisor de 40 polzades robat precisament en aquests domicilis a canvi de 200 euros, sabent que era robat. Els detinguts tenien antecedents. El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols en va decretar la llibertat amb càrrecs.
I no falla, sempre que publiquem una notícia com aquesta d'una detenció per un robatori o diversos robatoris com és aquest cas, a Facebook i a les xarxes, molts usuaris que ens demanen que fem públic el nom d'aquesta persona, no podem fer-ho. De fet, no, ni tenim la informació ni ho faríem perquè defensem la presumpció d'innocència. I a més també molta gent demana, es pregunta per què segueixen a la presó, per què no són a la presó. Això sí que és un altre debat que potser ens hauríem de fer, però vaja, les coses com són i nosaltres us les expliquem. Ara anem a la informació general amb l'Alba Elegide. De seguida, ara mateix tornem. Són les 8 i 25 minuts. El Parlament investeix Quim Torra com a president de la Generalitat amb els vots de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i l'abstenció de la CUP. En el seu discurs, el 131è president del govern es compromet a ser lleial al mandat de l'1 d'octubre i a construir una república de tots sense fer autonomisme. Això és el que va dir, Roger Torrent.
Quim Torra ha superat la segona votació en rebre 66 vots a favor i 65 en contra. Després de 5 mesos des de les eleccions del 21 de desembre, 4 candidats i 5 investidures, Catalunya torna a tenir president i en els propers dies tornarà a tenir govern. El rei ha de signar en les properes hores l'acte d'investidura del 131è president de la Generalitat, tràmit previ a la formació de l'executiu i la presa de possessió dels futurs consellers. Torra ja ha assegurat que serà lleial al mandat de l'1 d'octubre i que té l'objectiu de construir una república de tots, sense fer autonomisme.
I Quim Torra viatja avui a Berlín per oferir una roda de premsa amb Carles Puigdemont. El president de la Generalitat es reuneix amb el líder de Junts per Catalunya a la capital alemanya l'endemà de ser investit al Parlament.
A les 4 de la tarda, els presidents números 130 i 131è del govern oferiran una roda de premsa conjunta des del Sana Berlin Hotel. D'altra banda, el president del Parlament, Roger Torrent, va avançar que no demanarà audiència amb el monarca espanyol per comunicar-li la investidura. Després de prendre possessió, Torra haurà de nomenar els consellers del seu govern, que també hauran de prendre possessió dels seus càrrecs.
I Inés Arrimadas assegura que amb Quim Torra s'enterren les opcions de victòria de l'independentisme. La líder de Ciutadans diu que el ja president del govern vol carregar-se al Parlament i substituir-lo per una assemblea d'electes només per independentistes.
Si el independentismo piensa que con este señor al frente van a internacionalizar el procés, es que me parece que han cortado el contacto con la realidad, ¿eh? El contacto con la realidad. Si alguna vez el independentismo pensó que tenía alguna opción de salirse con la suya, hoy la entierran designando a este candidato como presidente de la Generalitat de Cataluña. La entierran. Y siento una enorme incredulidad de que esto esté pasando en mi país.
Arrimadas va tornar a carregar contra Torra pels seus polèmics articles, després que el ja president se n'hagués tornat a disculpar en la intervenció inicial.
I milers de palestins resulten ferits a Gaza durant la manifestació per protestar contra l'obertura de l'ambaixada dels Estats Units a Jerusalem. Almenys 55 palestins moren per trets dels soldats israelians en la protesta pel trasllat a la seu diplomàtica.
Com a mínim 55 palestins, inclosos 5 menors, van morir ahir per foc dels soldats israelians a la frontera de la Franja de Gaza, on es van manifestar unes 40.000 persones per protestar per l'obertura de l'ambaixada dels Estats Units a Jerusalem, la primera delegació estrangera que no serà a Tel Aviv. El nombre de ferits va superar els 2.400. Els palestins van intentar i creuar la tanca que envolta la Franja de Gaza per tornar així a les seves antigues terres, de les quals les seves famílies van ser expulsades el 1948, quan es va crear l'Estat jueu. Està previst que les manifestacions continuïn avui, dient que es commemora la Nakba, la catàstrofe que va suposar per a la població palestina la creació de l'Estat jueu ara fa 70 anys. Hamas és l'organització que més està impulsant unes protestes que també tenen els suport d'altres grups palestins, però no pas d'altres països àrabs.
Per cert, que també us hem d'explicar des de l'àmbit local que han començat les obres de la nova rotonda de l'entrada de Torrent. Els treballs tenen un pressupost de 314.000 euros i s'han de fer abans de 5 mesos. La nova rotonda tindrà 46 metres i 46 metres de diàmetre i una alçada de 8 metres amb dos carrils. Són les 8:30. I és l'hora del comentari d'opinió, avui amb l'escriptora Sabel Gámez.
Col·leccionant postals. A la vida, com en el dia a dia, les decisions que un pren són les que marquen el camí a seguir. Però aquestes no són fàcils de prendre. Sobretot quan el cor et batega alhora en dos sentits totalment oposats. Estem acostumats a ficar en una balança dues alternatives i esperar que una de les dues parts d'aquesta balança doni una resposta contundent, marcant amb una creu la direcció a seguir. I això no sol passar. El que sí passa i sovint és mirar aquesta balança i esperar. Al final et decantes cap a un cantó i sents que perds part de tu mateix. I és aleshores quan et preguntes si aquesta pèrdua et compensa amb el que has guanyat amb el bocí de camí que has recorregut. Però hi ha decisions i decisions, i algunes no només et canvien el trajecte, sinó que també et canvien el destí, les companyies i inclús el camí que tant de temps ha costat fer a mida per tu. D'aquest tipus de decisions n'hi pres una fa ben poc. El meu estimat Sant Feliu de Guíxols, el que segueixo i seguiré adorant, un dia va deixar de ser l'única postal possible per portar a la meva butxaca. Girona insistia en oferir-me altra visió, d'un quadre sense mar, però amb riu, ponts de ferro i de pedra, carrers empedrats, petjades d'història que s'adherien a les meves, mentre escoltava les campanades de la seva majestuosa catedral. I no ho vaig optar. Ara porto una nova postal a la butxaca amb el nom d'aquesta gran capital. Però el més important, el que m'he trobat dins d'aquesta postal. Uns éssers especials d'una família que es fan dir xaloquins i xaloquines, que des del primer dia m'han fet sentir com a part d'ells i d'elles. Uns éssers als que no els importa obrir els braços a desconeguts i desconegudes i compartir, mentre es treballa, un ambient òptim en el que créixer a l'hora de com a treballadors, com a persones. La sensació de pertinença és tan gran que potser han estat sempre de la meva família i no ho he sabut fins ara que els he trobat. Totes les decisions que prenem estan ben preses, perquè el més important és decidir, però poques de les que he pres m'han aportat tant com estar envoltada de comprensió, motivació i força. I només fa un mes i escaig que vaig fer una altra butxaca. Seguiré fent butxaques i animo a tothom a que no es quedi amb una única postal i una sola butxaca. Hem de perdre la por a la por i arriscar-nos per nosaltres mateixos.
Doncs sí, moltes gràcies, Sabel Gámez.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I ara mateix són les 8:33. I ja estem en etapa de compte enrere pel carrusel Costa Brava d'aquest diumenge a Palafrugell. Les colles de carrossaires ultimen els últims detalls, David.
Una quarantena de colles participaran a la rua amb especial atenció a les 8 colles inèdites de Palafrugell que buscaran sorprendre el públic amb l'espectacularitat dels seus dissenys. A banda de les 8 colles inèdites de Palafrugell, el carrusel comptarà amb una desena de colles no inèdites, 9 comparses no inèdites i 8 colles d'animació.
I per això ara parlem amb en Ferran Gil, que és el president de l'Associació de Carrossaires de Palafrugell. Ferran, bon dia.
Hola, bon dia.
Què, com tenim la feina? Ultimant els últims detalls, no?, com dèiem?
Sí, com sempre. Aquest any han sigut una miqueta... ens hem relaxat una miqueta més del compte,
ah, sí?
Però al final ja... sí, ja hi ha colles que l'han acabada i altres que estem ja a punt, en principi està controlat, com diem.
Sí, eh? Queden res, que estem a dimarts, queden 5 dies, menys de 5 dies. Això, clar, quan ha d'estar acabada la carrossa oficialment?
Home, oficialment ha d'estar acabada just abans de sortir.
Sí, eh? Sí, podeu anar fent canvis fins última hora.
Sí, ens hem trobat a vegades en Sánchez, estem allà plantats per sortir i encara estem allà acabant-la, pintant-la i enganxant coses. Però bueno, l'ideal seria acabar-la divendres d'aquesta setmana per tenir el dissabte una miqueta relaxat per anar revisant-la i és l'ideal. Però bueno, sempre ja quedem... quasi sempre estem fins a última hora, fins diumenge al matí, allà liats.
No sé, què és el que podrem veure o què tindrem aquest diumenge? Seran carrosses que apostaran per l'espectacularitat en la carrossa, pels balls...
Sí, de tot n'hi ha. Hi ha algunes que... com a novetat, com a fet diferencial, apostaran molt per el ball, inclús alguna farà el ball improvisat, segons tinc entès, i hi ha també novetats en el tema de el que és la temàtica, no? Hi ha temàtiques que mai s'han vist, i alguna sorprendrà, ¿vale? Sorprendrà bastant, jo crec que sí, ¿vale?
No farem avançaments. De totes maneres, clar, vosaltres esteu treballant dia i nit. Imagino que a la nau de carrossaires hi ha gent treballant dia i nit. Les portes obertes encara duren aquesta setmana?
Sí, bueno, en principi, qualsevol que vulgui apropar-se per allà pot entrar, vale? I pot anar mirant com el tema, no? Van ser aquest divendres, al vespre, va anar bastant bé, i ja et dic, qualsevol que vulgui apropar-se un dia per veure com tenim la cosa, no hi ha cap problema, vale? Pot passar-s'hi.
De fet, les festes de primavera ja han començat i sempre que parlem amb tu t'ho preguntem com creus que aquest any les està gestionant l'Ajuntament. Què en penses aquest any?
Bueno, home, aquest any, a veure, el meu pensament personal i de la majoria dels carrossaires és que, a veure, que la cosa no ha millorat en l'aspecte de la promoció i l'organització, no? Esperaven que després de l'any passat, que va ser en dues setmanes corrents i fer-ho així en modus comprimit, que haguéssim après la lliçó, no?, i que aquest any no passés, i on tinguem temps d'un any per fer-ho, la cosa jo personalment crec que ha anat a pitjor, no? I, a més, ha quedat un programa bastant, jo sento a vegades aquí a la vostra ràdio la promoció, no?, que hi ha diversitat d'activitats i tal, i bueno, potser sí, però bueno, la festa és la festa, el que diem, no? Hi ha activitats que mires el programa i dius, a veure, un taller de salut bucodental, diu, vale, està molt bé per educar els nanos, no?, però com a festa, doncs no sé, és com si diguéssim, dona la casualitat de que hi ha aquesta activitat aquesta setmana i la fiquem dintre del programa, no? Però el tema festiu està bastant, personalment, inclús el pare meu, bastant pobre, no? Però bueno, com sempre tirem del carrusel, no?, de el que és el fort, doncs intentem que part del carrusel, diguéssim, complementar que la mancança de que tenim activitats, no?, per dir-ho així.
Quin futur li veus al carrusel com a final o com a colofó de les festes de primavera? Tu creus que aquest model pot o seguirà durant molt de temps?
Hòstia, si continuem amb aquesta tònica, m'agradaria equivocar-me, no? Però si no ho potenciem, com la resta de festes, això, que els carrossaires tenim, diguéssim, un límit de força, no, per dir-ho així. Ja tenim el ratet que tenim després de treballar, ara inclús vivim allà pràcticament. Si no tenim un recolzament per darrere, això té tendència a, no sé, extingir-se. Ja, no vull ser alarmista, no? Però el tema és per donar un toc d'atenció a la gent que envolta això, que es posi les piles, no?
Parles de la tendència a extingir-se del propi carrusel.
Sí, jo crec que sí. Espero equivocar-me, sempre dic, si no vull ser pessimista. I inclús alguns companys me diran que m'he passat, no?, amb el tema aquest. Però a veure, ja et dic, que no podem deixar la festa de primavera com a simplement com un carrusel i ja està. El carrusel és el colofó, és la final, és la traca final, per dir-ho així, de festa, i ara pràcticament el que és festiu és només el carrusel Costa Brava. Algun concert més que hi ha per allà, però això, i si a més tenim poblacions veïnes que potencien també a la primavera i a l'estiu carrusels, doncs si no es pavilem, per dir-ho així, això té tendència que la gent es cansi i ho deixi de banda, no? Ja et dic, espero equivocar-me, jo sóc sempre molt, no pessimista, sinó realista, però espero equivocar-me. Per això crec que aquest any hem fet un gir de sentit, de temàtica, i volem sorprendre la gent perquè segueix pensant que això és un carrusel diferent, que és el carnaval de carnavals autèntic, i inclús venen colles de la Ràpita, de Tarragona, del Llobregat, i alguna sorprendrà també bastant, són molt guapes, i que volem que aquest carnaval, aquest carrusel sigui diferent, que sigui el de sempre, vale? Que la gent pensi a Palafrugell com a senya d'identitat que tingui el carrusel, no?
Un carrusel que arriba després que s'hagi tancat en principi la polèmica amb Platja d'Aro pel nom. Nosaltres ja explicàvem que des de les carrossaires havíeu viscut aquesta polèmica amb preocupació. No sé si esteu satisfets amb la solució que hi ha donat l'Ajuntament.
És que, a veure, personalment no sabem res. Sí que hem sentit una notícia de que el Platja d'Aro deixaria de fer servir aquest nom, però també no ens han explicat si com va anar la reunió, ni què van acordar, ni com ha quedat. No te puc dir res, perquè només sabem que el Platja d'Aro no ho continua fent servir, però no sabem com va anar, ni què s'ha negociat, ni res. O sigui, en aquest aspecte no estem perduts.
D'acord, doncs moltes gràcies per ser avui al Supermatí. Ferran Gil, president de l'Associació de Carrossaires de Palafrugell.
Molt bé.
Que vagi molt bé, i ara m'has deixat amb la intriga aquesta d'aquesta gran sorpresa que tindrem.
No, és, a veure, no, sorpresa, és trencar una miqueta, no? Ja. Hi ha coses que no s'han vist mai, i anem una miqueta, convidem a la gent que vagi a veure-ho, perquè hi ha cosetes rares i hi ha cosetes molt maques, per dir-ho així, vale?
D'acord. Ferran Gil, moltíssimes gràcies, que tinguis molt bon dia.
Vinga, igualment, vagi bé.
Nosaltres continuem, són les 8 i 41 minuts.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I que ara us porta l'actualitat esportiva. Obrim la secció esportiva amb el tennis. Aquesta setmana comença l'ITF de la Bisbal i Ràdio Capital ha pogut parlar amb una de les tennistes baixempordaneses que hi participen, la palafrugellenca Aliona Bolsova. L'Alba Cabrera ens dona més detalls d'aquesta tennista. Bon dia, Alba.
Col·leccionant postals.
Disculpeu, aquesta és la Sabel Gámez, dèiem. Bon dia, Alba.
Bon dia, Dani. Doncs, com bé has dit, la Aliona Bolsova és una tennista palafrugellenca d'origen moldau que amb 21 anys es dedica professionalment a aquest esport i que participarà aquesta setmana de l'ITF de la Bisbal. Abans de començar la seva participació al torneig, la Aliona Bolsova ha explicat a Ràdio Capital què significa per ella tornar al món professional del tennis i fer-ho jugant a casa, al Baix Empordà.
Què significa per tu participar a l'ITF de la Bisbal?
Doncs em fa molta il·lusió perquè primer fa poc que he tornat a jugar professionalment i porto molts pocs tornejos, llavors que em facin una casa significa molt perquè et sents diferent, et sents més acollit, més estimat i tens molta més motivació per anar a jugar i fer-ho bé, fàcil que passi, que perdis la primera ronda o arribis a la final, doncs cada partit és molt més especial i el sents molt més. Llavors em fa molta il·lusió.
I aquest ITF et servirà per a preparació per a un altre campionat o tornejos? Tens pensat participar d'algun mes ara professionalment que has tornat?
Sí, vull dir, bueno, ara jugaré tot l'estiu. Si em va bé aquí, pues, genial. I en jugo una altra la setmana que ve a Barcelona. I després, pues, tot l'estiu i anar fent.
I tens algun objectiu en especial a aconseguir aquest estiu?
Sumar molts de partits, perquè vaig deixar el tenis jo fa 3 anys, i he estat 2 anys sense estar en circuits professionals, llavors més que res vull tornar a agafar el ritme de competició.
Bolsova va formar-se al centre del rendiment de Sant Cugat i va estar amb l'equip de la selecció espanyola dirigit per Conchita Martínez. Fa 2 anys que no tornava al circuit professional i ara ha començat a entrenar de nou a Miami per competir com la número 345 del rànquing mundial del tennis femení.
Gràcies, Alba. Parlem ara de futbol. La Lliga de Preferent Catalana ha acabat i la Unió Esportiva L'Estartit s'acomiada d'aquesta categoria per tornar la temporada vinent a Primera Catalana després de la derrota de diumenge a casa davant de les líders. Bon dia, Marc Clapés.
Bon dia, Dani.
Les noies de l'Estartit tornen a primera catalana femenina. Tot i ser un partit ben disputat i competitius per part de les estartidenques, la derrota de diumenge 13 de maig a casa per 1-3 contra els líders i campions de preferent femenina catalana, el Sant Pere Pescador va certificar la darrera posició de l'equip de l'Estartit a la classificació i va tancar la temporada. Ha estat una temporada difícil per l'equip femení sènior de l'Unió Esportiva l'Estartit per la falta d'inestabilitat de la plantilla i les convocatòries, a més del canvi d'entrenador a mitja temporada. Però ara l'equip té mesos per endavant per reflexionar, consolidar-se i preparar la propera temporada a primera catalana.
I continuem amb el futbol de segona catalana, Marc. Quins són els resultats d'aquesta avantpenúltima jornada pels equips del Baix Empordà?
El derbi del Baix Empordà, el grup primer de segona catalana entre l'Aro i el Guíxols, va acabar amb una victòria dels guixolencs per 1-4 que fa pujar el Guíxols fins a la setena posició de la taula i manté els platjarencs en zona de descens a 5 punts de la salvació a falta de dues jornades per acabar la temporada. En la darrera plaça de la salvació continua el Palafrugell, tot i haver perdut diumenge a casa 1-4 contra l'escola del Bosc de Tosca. Els palafrugellencs segueixen un punt per sobre del descens.
I acabem amb els resultats de la penúltima jornada de bàsquet a primera catalana. Bon dia, Sergi Díaz.
Bon dia, Dani. El multiserveis Palamós es va retrobar amb la victòria després de les dues últimes derrotes. Els palamosins es van mostrar superiors a l'Arenys i van finiquitar la victòria amb un parcial de 12-0 a l'últim quart. D'altra banda, el Bisbal Bàsquet va perdre contra la Ramon Llull per 66-58 en un duel molt igualat. Dos triples consecutius dels barcelonins a falta de 2 minuts van acabar amb qualsevol opció de victòria dels empordanesos. Amb aquesta derrota, el Bisbal Bàsquet està obligat a guanyar el derbi empordanès contra el Palamós a l'última jornada si vol evitar la promoció de descens.
Són les 8:46 gairebé.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
I anem a l'agenda. Avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca Pere Blasi de Torroella llegir el teatre.
La Biblioteca Pere Blasi de Torroella de Montgrí acull el projecte Llegir el Teatre, un club de lectura de textos teatrals d'obres que realitzen al Teatre Nacional de Catalunya. Totes les sessions estan conduïdes per la Margarita Camós Ramió i avui es comentarà Temps Salvatge, de Josep Maria Miró.
I a les 9 de la nit, al T7BR Club de Sant Feliu de Guíxols, concerts amb Tortuganòmia i Body Wismo.
Des de Xile ens arriba la proposta de post-rock de Tortuga Anònima, un grup molt conegut a la regió que portarà tota l'energia en aquest explosiu directe. També podrem gaudir de la banda de post-terror industrial Body Vishnu, que són procedents del mateix Sant Feliu i que faran les delícies dels seus seguidors. Les entrades costen 5 euros.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, Lluís, com tu, com cada dia parlem de tecnologia, de l'actualitat digital, de què parlem aquest matí?
Sí, de fet, bueno, intentem fer un resum una mica amb les notícies de darrera hora i també les més importants, no? Perquè la veritat és que és interessant saber i veure que hi ha molta informació sobre tecnologia i no parlem d'anàlisis de productes, ni reviews, ni articles d'opinió, sinó parlem de notícies, o sigui, informació d'actualitat com podria ser, no sé, una peça de societat, de successos, de política o de qualsevol altre àmbit, però la tecnologia és tan present a les nostres vides,
sí,
que realment ja té, doncs, seccions senceres en els diaris.
De fet, em sembla que m'he emocionat molt i he dit com cada dia parlem amb tu. De fet, parlem...
Sí, és veritat, penso que té una mala passada al subconscient.
Parlem cada setmana, cada dimarts. Va, de què tenim avui, Josep Lluís?
Doncs mira, ara feia un parell de setmanetes que no parlàvem de Facebook. Almenys no ho fèiem de manera una mica més extensa, sinó potser una mica més de passada, des de tot l'escàndol que tothom recordarà de Cambridge Analytica, no? La fuga de dades per part de la plataforma Facebook cap a aquesta agència, no? Que controla diversos comptes una mica importants a nivell mundial, no? Bé, la veritat és que va anunciar, dins de tot aquest enrenou que hi va haver, que per cert no ha afectat ni el número d'usuaris de Facebook, és a dir, no té menys usuaris Facebook. No, al contrari, ha augmentat. És curiós, eh? O sigui, Facebook ha presentat fa poc les seves últimes dades del primer trimestre, del número d'usuaris actius, i ha augmentat crec que és un 2%.
Doncs per, per,
mundial.
Perquè vegis com aquestes notícies són importants, perquè a qualsevol tertúlia, a qualsevol opinador que així que se les doni d'una mica d'intel·ligent dirà això anirà malament per la, per el nombre d'usuaris de Facebook, baixarà... És que jo ja ho deia, jo crec que la gent això, tot el que ha estat passant fins ara, tot el que s'ha sabut, a la gent li és igual. Perquè, per exemple, a tu i a mi, no sé, a mi, jo no he deixat de fer servir Facebook de manera, d'una altra manera.
No, no, que únicament, potser el millor ha coincidit en el meu cas, doncs en un període en el que potser el millor tinc més ocupacions per una altra via, però no està relacionat directament amb aquest tema. Realment, bé, però això també seria un debat molt ampli. El cas és que hi ha una dita, els que ens dediquem a la comunicació o a una part a fer comunicació en un sentit o un altre, ho sabem, o sigui, quan es parla d'alguna cosa, sempre és positiu. Una cosa és que es parli bé o que es parli malament, però quan es parla, o sigui, el pitjor que pot passar és que t'ignorin, però quan es parla en un sentit d'un altre, al final, com a mínim, hi ha aquella dita que diu ama me o odia me, però no m'ignores, no? O sigui, al final, el que Facebook ha estat en boca de tothom durant tant de temps, s'ha demostrat que només que ha tingut un impacte més que positiu en el seu número d'usuaris i en les xifres d'ús de la plataforma. Vull dir que al final és massa gran la cosa com per carregar-se així de bones a primeres, no?
Sí, sí.
Doncs bé, el que sí que va bé de fer Mark Zuckerberg, però més que per tranquil·litzar els usuaris, per tranquil·litzar els accionistes de la companyia, va ser fer una compareixença dient doncs, que prendria mesures, no? Perquè evidentment doncs, s'havia de prendre mesures per solucionar tot el que havia passat, no? I una de les mesures que va anunciar que prendria era doncs, fer una auditoria de totes les aplicacions que havien tingut accés a la seva plataforma fins l'any 2014. Perquè l'any 2014 per què? Perquè és una data clau en la que Facebook va canviar tota la seva plataforma a nivell intern, és a dir, va canviar la manera de funcionament de l'accés d'aplicacions a tercers, és a dir, com gestionava les dades dels usuaris i com les cedia a desenvolupadors externs perquè fessin les seves pròpies aplicacions, no?
Això ho va canviar en aquell moment.
Van canviar, l'any 2014 va ser un moment, un punt d'inflexió, van canviar la manera tècnica, no, de gestionar aquestes dades, però també els termes d'ús, o sigui, les condicions d'ús per part d'aplicacions de tercers.
Se suposa que de manera més restrictiva, no?
Més restrictiva, van deixar de donar accés a certes informacions, a certes dades, i a més doncs, van també millorar l'accés a nivell tecnològic. Bé, doncs el cas és que van, com que tot això suposadament va passar abans del 2014, tot aquest escàndol va passar, la fuga de dades va passar abans del 2014, doncs Facebook el que va dir és que auditaria totes les aplicacions que havien tingut accés a un gran volum de dades, similar a la de Cambridge Analytica, no? Abans d'aquest any. Doncs sí, han començat a fer-ho i ara han fet una nota de premsa que han publicat al blog oficial de la companyia, ho han fet aquest dilluns, precisament, ahir mateix, i han anunciat que el bloqueig ja de fins a 200 aplicacions.
Uh-huh. 200 aplicacions que fins al 2014 havien fet un ús fraudulent de les nostres dades.
Exacte, sí. O sigui, havien fet un ús que no era l'adequat segons els termes d'ús de Facebook. A més, donen alguns detalls, com per exemple que l'auditoria s'ha fet també fins i tot amb registres físics, amb la seu d'empreses que han fet les autores d'aquestes aplicacions, i que en alguns casos doncs, s'ha fet això, no? El bloqueig de les aplicacions, 200 diuen, per no complir amb les normes d'ús. Mm-hmm.
Escolta, avancem, tenim més temes, no?
Sí, un parell de cosetes més així una mica per sobre per comentar, ja que parlem de Facebook també és important dir que WhatsApp també està patint últimament no és un atac, perquè ben bé no és un atac, no? Però sí que està circulant de forma massiva un virus que es diu SoPark i que, bé, doncs, com tots els virus aquests són així una mica massius i perillosos, el que fan és tenir accés absolutament a tot el que tu tens a la telèfon. Val a dir que només funciona de moment amb telèfons Android, que facin servir el sistema operatiu de Google, Android, i que, bé, doncs, si s'executa, pot tenir accés a tots els missatges de WhatsApp i absolutament a tota l'activitat del telèfon. Oh. Càmera, captures de pantalla, registres de trucades, missatges de veu, etcètera, etcètera, etcètera. Com tots aquests tipus de virus, al final només s'acaba instal·lant si es visiten llocs web doncs una mica sospitosos, val? O sigui, que arriben per enllaços doncs no gaire de fiar en grups d'aquests que surten missatges de tot arreu i amb enllaços que vés a saber d'on te venen, cadenes, aquestes que es reenvien i que se tornen a reenviar, etc. Bé, al final sempre acabem dient el mateix, és una mica de sentit comú i no obrir qualsevol cosa que t'enviïn ni per WhatsApp ni per correu electrònic si no tens la mena certesa de que es tracta de d'una font, d'una mínima confiança, eh?
Sí, però no ho sé, jo crec que tu i jo això ho sabem, no voldria semblar tenir aires de superioritat, eh? Però jo crec que molta gent ho sap, però també hi ha molta gent que sí, no, veu un enllaç amb un titular, potser té un missatge de WhatsApp amb un titular impactant i fan clic i escolta.
Sí, però també és veritat que aquí falta molta educació, eh? Perquè el titular aquest impactant que tu dius, molt bé dius, Dani, si el llegeixes bé, normalment és que crida molt l'atenció, perquè sol ser un titular que realment no és un titular d'un mitjà de comunicació seriós, és un titular de tipus, ara me n'estic imaginant, eh? Atenció, atenció, última hora.
Sí. Sí. Bueno, també no pensis, que últimament els mitjans seriosos cada cop fan titulars sí, que són menys.
També és veritat, també una mica de tot, sí que és veritat, sí.
Escolta, Josep Lluís, acabem amb Windows 10, no? Que l'altra la setmana passada ja explicàvem que hi havia problemes i avui es confirma.
Sí, la setmana passada parlàvem que l'última actualització gran de Windows 10 estava donant problemes en alguns usuaris, concretament amb el navegador Chrome, perquè executaves el Chrome després d'haver fet una actualització, d'haver aplicat l'actualització i es quedava bloquejada la màquina. Doncs ara resulta que ja no cal que executis Chrome, sinó que l'actualització per si sola ja bloqueja l'ordinador a molts usuaris. Val a dir que això no és un problema generalitzat, però sí que ha afectat a un número suficientment important d'usuaris que ho han reportat, a més, com per considerar-se doncs, que aquesta última actualització de Windows 10 no ha estat precisament un ex.
Et volia preguntar, pot ser que hi hagi problemes també amb Chrome a Windows 7? És que l'altre dia Chrome em feia coses molt boges, com per exemple que li donava el botó d'obrir una nova pestanya al navegador i se'm tancava tot el navegador i ja podia reiniciar l'ordinador, fer de tot i seguia igual.
No, això no té una relació directa amb això que estem explicant, però això que em dius que t'està passant és probable que es degui a una falta de memòria de la màquina, és a dir, Chrome és un navegador bé modern que necessita uns certs recursos del sistema per poder funcionar i que en màquines que siguin una mica antigues, no sé si té molts anys l'ordinador que m'estàs parlant o és...
uns quants
doncs és possible que vingui més per aquí, per una falta de memòria, per una falta de recursos del propi ordinador per executar, oi? Perquè a mi això també m'ha passat amb altres ordinadors, saps, els típics netbooks, aquests petitons...
Sí. Aquest encara és potent, eh? Aquest encara és potent, no sé, potser no m'ha tornat a passar, potser aquell dia el Chrome tenia un dia difícil, però és veritat que el Chrome és un dels navegadors que consumeix més recursos i...
Sí, és pesat.
Però alhora dona una bona integració.
Sí, no, evidentment, és molt compatible absolutament amb tot l'univers Google, clar, té una sèrie d'avantatges. Doncs sí, amb màquines una mica més justetes, potser, doncs sí que necessita una mica més de recursos, no? Mm-hmm. Però en aquest cas, que estem parlant de Windows 10, el problema ha vingut per una actualització doncs, amb problemes, no?
Doncs...
una actualització que no ha estat neta i que... bé, és de provocar problemes a nivell d'usuari a un nombre important d'usuaris. No a tothom, insistim, eh? Però per precaució, si de moment el Windows Update te diu que actualitzis l'última versió,
no.
Espera't uns dies que no sigui que Windows llenci un parche per solucionar aquest problema.
Esperem que així sigui, anirem explicant la setmana que ve o quan sigui. Josep Lluís Vidal, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Supermatí.
Perfecte, gràcies a vosaltres.
Fins la setmana vinent.
Sentim la setmana vinent. Adéu.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Si fem de dilluns a divendres de 8 a 9, vol dir que estem a punt d'arribar al final del programa amb les principals notícies d'avui al Baix Empordà.
Ampliaran la vorera del Cap de Torroella. El camí és de gestió municipal, però no s'hi havia fet cap ampliació. Ara l'Ajuntament té previst un voral més ample perquè els vianants no circulin per la calçada. Ha d'estar enllestit abans de l'estiu.
Palafrugell estrenarà l'any que ve punts de càrrega de cotxes elèctrics. Segons ha avançat a Ràdio Capital, el regidor de Medi Ambient s'ubicaran a la zona del pavelló perquè hi ha potència suficient per a aquest tipus d'equipaments.
Comencen les obres de la rotonda de Torrent. Els treballs tenen un pressupost de 314.000 euros i un termini d'execució de 5 mesos. La nova rotonda tindrà 46 metres de diàmetre i una calçada de 8 metres amb dos carrils.
I acabarem amb el temps. Martí Seguer.
Aquest dimarts tindrem un dia amb nuvolositat al matí, amb poca probabilitat de pluja, i a la tarda la nuvolositat s'intensifica. Temperatures una mica més altes que els darrers dies, amb 20 graus de màxima.